Dir-vos que la sortida de demà que farem a la Colònia Vidal, els que venen d'Arenys de Munt, a 7:45 hi haurà l'autocar, i a 8:00 d'aquí d'Arenys de Mar, d'aquí davant del Calissai. A última hora hem tingut alguna baixa, si algú està interessat, doncs, quan s'acabi la conferència ens ho pot dir perquè hi ha alguna plaça lliure. Més coses. Som conscients que tenim problemes d'aforament, que hi ha persones que voldrien estar aquí, han d'estar baix, i en som conscients, i dir-vos que ja us ho vam dir, però estem fent gestions per solucionar aquest problema el més aviat possible. En som conscients. Més coses. La ruta que farem, l'itinerari per Arenys amb en Pep Quintana, serà el dimecres 20 de novembre. No teníem el dia, no el tríptic sortia, però no teníem el dia, ja el tenim, i qui es vulgui inscriure ja es pot inscriure. També dir-vos que la sortida que tenim també preparada per anar al Liceu i al Palau Güell, que de seguida va quedar doncs, plena, s'ha fet un segon grup. Un segon grup que el Palau Güell serà doncs, mitja hora més tard de l'hora prevista, bueno, de l'hora que teníem per al primer grup, perquè per raons d'espai doncs, no podem coincidir els dos grups, però només serà mitja hora de diferència. I dit això, com sempre, si us plau, telèfons mòbils. Telèfons mòbils, a veure si ho aconseguim. Bé, i ara doncs ja anem, aquesta tarda ja anem amb la conferència que ens farà doncs, el David Jou i Miravent, que és físic i poeta, autor d'una àmplia obra literària, assagística i científica. És doctorat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat catedràtic de Física de la matèria condensada a la mateixa universitat fins l'any 2018 i el 2014 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Girona. Actualment és el president de la Fundació Joan Maragall. És membre de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, entre altres càrrecs acadèmics que té, que no, no. Podríem llegir el seu currículum molta estona. El fem més breu. Com a escriptor ha publicat una trentena de llibres de poesia, una quinzena de llibres d'assaig, més de 300 articles de recerca en revistes especialitzades de difusió internacional. Ha traduït al castellà i al català llibres científics, entre d'altres els de la Stephen Hawking, i va col·laborar també en el suplement de Ciència i Tecnologia de l'Avantguàrdia des de l'any 83 al 94. Ha estat guardonat amb molts premis, tant literaris com científics. Cal destacar també que molta obra seva s'ha estat traduïda en moltes llengües, alemany, anglès, castellà, francès, polonès, hongarès, rus, italià, búlgar i potser alguna més que ens hem deixat. Com a físic, la seva recerca s'ha enfocat en la termodinàmica de processos irreversibles i la mecànica estadística de sistemes fora de l'equilibri. Com a assagista, ha escrit especialment sobre ciència i religió, cosmologia, física quàntica, biofísica, el temps, la matèria. Avui el doctor David Jou ens parlarà de novetats i fronteres en la cosmologia des dels telescopis espacials. Moltes gràcies. Endavant.
Estic molt content d'estar en aquesta aula. Em sembla que és la cinquena o sisena vegada que hi vinc. Ja fa molts anys, no hi vinc cada any, però hi he vingut en moltes ocasions, de manera que és retrobar-me aquí més una gran satisfacció. Bé, aquesta vegada he proposat com a tema aquest de novetats i fronteres en la cosmologia. També, si es pot baixar una mica... des dels telescopis espacials d'avui, però ho farem des d'una àrea de la manera més humanística possible, que no sigui gaire especialitzada. Jo aquí el que volia destacar és el paper dels telescopis espacials en la recerca, però la primera cosa que volia comentar és com, des del punt de vista cosmològic, estem voltats de coses invisibles, que ens resulten invisibles. En primer lloc, perquè estan massa lluny, i llavors són massa petites, massa poc lluminoses i no les podem discernir. En segon lloc, perquè hi ha molts objectes estel·lars que no emeten llum dintre de l'espectre visible, sinó en l'infraroig o en l'ultraviolat, és a dir, clar, els nostres ulls només veuen una part de longituds d'ona, de freqüències de la llum molt específics. I llavors, si la longitud d'ona és més llarga, estem a l'infraroig, si és més curta, estem a l'ultraviolat, etc. I llavors això, clar, no ho veiem si no està dintre del conjunt de longituds d'ona visibles. I en tercer lloc, una cosa encara més sorprenent, és que pràcticament el 96% de l'univers està constituït per unes realitats que no interaccionen amb la llum, que anomenem matèria fosca i energia fosca. De manera que la matèria normal que interacciona amb la llum, que produeix llum i que absorbeix llum, només és un 4%. La matèria de protons, neutrons i electrons que ens formen només és un 4% de l'univers. I llavors es parla molt de l'univers invisible, de l'univers fosc, etc., perquè són un tipus de matèria, que després en parlaré una mica més, que no interacciona amb la llum. De manera que realment estem voltats de coses invisibles. Llavors, com podem eixamplar el domini de les coses que podem percebre? En primer lloc, en telescopis, perquè coses més llunyanes ens són més grans i llavors les podem observar. Coses menys lluminoses ens recullen més llum i les podem observar. En segon lloc, hi ha uns telescopis que són capaços d'observar radiació infraroja, radiació ultraviolada i altres tipus de radiacions. I llavors això també ens permet eixamplar la realitat visible. I en tercer lloc, hi ha telescopis que poden mesurar les petites desviacions que té la llum a mesura que es va acostant la llum d'un determinat objecte, i a partir d'aquests efectes gravitatoris sobre la llum també ens permeten observar indirectament realitats, coses, aquella matèria fosca, aquella energia fosca que he dit abans que no podríem observar directament i que ens permeten observar-la. Bé, llavors això va bé fer-ho sobretot amb telescopis espacials, perquè des de la Terra l'atmosfera retalla una mica les possibilitats de visió. Com que l'aire es mou, per exemple, quan ve un raig de llum d'una estrella, aquell raig de llum es va desviant i llavors no sempre ens arriba en línia recta, sinó que en l'atmosfera, segons que trobi aire més calent o aire més fred, es va desviant i llavors, si vols ser una mesura molt precisa, no la pots fer. És per això que les estrelles parpellegen, etc. I en segon lloc, l'atmosfera retalla una sèrie de longituds d'ona, de tipus d'ones que no podem observar. Per això té interès fer telescopis espacials. Llavors, aquests telescopis espacials, parlaré de tres àrees concretes de recerca, que són la formació de galàxies, formació d'estrelles i formació de planetes o de sistemes planetaris. És interessant, vull tenir un record, ara que parlem de sistema, que esmento la formació de sistemes planetaris, un record pel filòsof Kant. Són els 300 anys del naixement d'en Kant. En Kant s'havia interessat molt en les matemàtiques, molt en la física, en les ciències de la naturalesa. Ell havia estat professor no només de filosofia, sinó que hi havia anys que donava filosofia, diverses coses, metafísica, ètica, teoria del coneixement, etc., però també donava classes de matemàtiques i classes de física i coses d'aquestes. I coneixia força bé la teoria newtoniana de la gravitació. Llavors ell va ser el primer que va proposar com s'havia format el sistema solar, a partir d'un núvol de pols, després ho comentaré, com d'aquest núvol de pols n'havia anat sorgint l'estrella central i els planetes laterals. De manera que convé recordar això. Ell no sabia prou matemàtiques com per desenvolupar en profunditat el tema. El Laplace, un matemàtic francès, 100 anys després d'ell, ho va fer amb més detall i encara és un dels grans problemes oberts d'avui que ja comentaré. Bé, llavors, recordem que estem voltats de satèl·lits. Nosaltres, d'aquests satèl·lits, hi ha uns satèl·lits que miren cap a la Terra i uns satèl·lits que miren cap a l'exterior. Cada nit, quan veiem la informació del temps, ens beneficiem ens beneficiem dels satèl·lits que observen tots els núvols i observen la temperatura del mar i altres temperatures, i d'això ens beneficiem directament. Ens beneficiem també dels satèl·lits de telecomunicacions, que llavors ens permeten comunicar-nos a, diguem-ne, continents diferents i àrees bastant diferents. I potser la cosa que ha entrat més endintre de les nostres vides també són els satèl·lits del GPS. I els satèl·lits del GPS són o del sistema Galileu, etc. Hi ha diversos sistemes de posicionament global que són sistemes, constel·lacions de 30, 32, 34 satèl·lits, i aquests tenen la particularitat de que han d'estar situats amb una precisió de menys d'un metre. Clar, si volem saber qui la nostra posició amb una precisió d'un metre, cal que els satèl·lits també els tinguem calculats amb la precisió d'un metre. Però això és dificilíssim perquè, clar, aquests satèl·lits estan voltant al voltant de la Terra, però, clar, la Lluna també. I llavors la Lluna, així com crea marees en el mar, també crea marees en els satèl·lits. I ara treu els satèl·lits cap amunt, ara treu els satèl·lits cap avall, de manera que tenir controlats aquests 32 satèl·lits de cada sistema d'aquests amb una posició d'un metre per la gent normal o de 10 centímetres per coses militars, llavors realment demana molt. Però bé, aquí parlaré dels satèl·lits que miren cap enfora. I llavors els satèl·lits que miren cap enfora i que es dediquen a observar l'univers, el que em volia destacar és que n'hi ha molts i es van succeint els uns als altres, i que aquests, alguns d'ells, detecten radiació visible. I llavors aquí hi ha el Hubble, que se'n va parlar molt, el Gaia, alguns que detecten infrarojos, com el Webb, l'Euclides, altres que detecten microones, el COBE, WMAP, el Planck, altres que detecten raig gamma, altres que detecten raigs X i ultraviolats, i altres que detecten el visible però orientats a sistemes planetaris. Aquí ja veuen que hi ha tota una sèrie de noms i en realitat hi ha molts més, encara n'hi ha molts més, i aquí no els tractarem de tall. La idea que voldria que quedés aquí és que els telescopis que hi ha al voltant de la Terra, movent-se al voltant de la Terra, no tots miren en la llum visible, sinó que n'hi ha que miren amb altres tipus de radiació. Precisament el telescopi espacial Hubble va ser substituït fa poc, el dia de Nadal del 2021, va ser llançat a l'espai el telescopi Webb. I aquest telescopi Webb és un telescopi que és sobretot sensible a l'infraroig. I ara diré quins avantatges, què pot observar uns tipus de satèl·lits i què poden observar uns altres. Perquè, per exemple, els telescopis que observen raig gamma observen sobretot explosions molt violentes, explosions d'estrelles o explosions de galàxies. En canvi, els d'infrarojos detecten estrelles que s'estan formant o galàxies que s'estan formant, perquè aquestes galàxies estan calentes i llavors emeten, més que explosivament, emeten radiació infraroja que està relacionada amb els cossos calents. I així podríem anar parlant d'altres tipus de satèl·lits. Bé, llavors, una de les grans novetats, quan em referia a novetats, és el pas del telescopi Hubble, que va ser llançat per la NASA el 1990, el telescopi Webb, que va ser llançat el 2021. Llavors aquí hi ha dues fotografies, el telescopi Hubble, aquest més petit, el telescopi Webb, que és més gran que aquest Hubble, i les grans diferències que hi ha entre els uns i els altres és, per un lloc, que el Hubble girava al voltant de la Terra, a uns 540 quilòmetres d'alçada. I, en canvi, l'Web orbita al voltant del Sol, ara ensenyaré com orbita de seguida. El Hubble tenia un mirall de 2,5 metres de diàmetre, i, en canvi, l'Web té un mirall de 6,5 metres, que va ser un mirall més gran, pot aplegar més llum i al aplegar més llum pot ser més sensible a objectes més tènues i pot treballar amb longituds d'ona més llargues. El Hubble, sobretot, treballava amb la llum visible i agafava una mica d'infraroig. Diguem-ne, si això és el visible i aquí hi ha l'infraroig, agafava una mica d'infraroig i, en canvi, el Webb treballa molt amb l'infraroig, de manera que pot detectar coses que molt, molt primitives, de l'univers molt primitiu, i el satèl·lit Hubble arribava a observar coses que s'havien produït o que s'havien produït fins fa 500 milions d'anys després del Big Bang, i el Hubble, que és molt més sensible, arriba fins a 10 milions després del Big Bang. A veure, el Big Bang es va produir, és a dir, l'inici del nostre univers, fa uns 13.800 milions d'anys. I llavors, com que la llum tarda a arribar, llavors, si mirem ara, i podem rebre llum que es va emetre fa molts milions d'anys, milers de milions d'anys. El que passa que en les èpoques molt primitives es va emetre una radiació que a mesura que l'univers s'ha anat expandint, aquesta radiació ha anat s'ha anat allargant, aquesta radiació, és a dir, en lloc de ser una radiació, sí, s'ha anat fent una radiació de longituds d'ona més llargues i costa d'observar perquè està en infraroig llunyà, no ho podem veure directament. Bé, llavors, el Hubble, el Webb, ens permet acostar-nos més a les estrelles més primitives, a les galàxies més primitives, que no pas al telescopi Hubble, i això doncs, ens permet acostar-nos més al Big Bang. Bé, abans he parlat i comentat que el telescopi Hubble girava al voltant de la Terra, a uns 540 km d'alçada. En canvi, el telescopi Webb gira en aquest punt, és a dir, aquí hi ha el Sol, aquí hi ha la Terra, i aquí en diem, hi ha uns punts, aquests punts que posa L1, L2, L3, L4, L5, són punts que anomenem punts de Lagrange, i són punts on els efectes de la gravitació del Sol, de la gravitació de la Terra i de la força centrífuga es compensen i donen uns punts especials en què si deixessis en aquests punts un objecte, aquell objecte es quedaria allà, és a dir, giraria, aniria girant en aquell punt. Bé, llavors, un punt privilegiat per alguns satèl·lits és aquest punt que posa L2, aquí, i aquí hi ha com a mínim tres satèl·lits, com a mínim, el Webb, el Gaia, l'Euclides, i que no és que estiguin al punt L2, sinó que gira a prop del punt L2. Llavors, això té l'avantatge que estan molt més lluny de la Terra, estan uns 80.000 quilòmetres d'aquí de la Terra, i llavors estan mirant cap enfora de l'univers i sense amb menys inconvenients, que no, com més lluny del Sol estan i més miren cap enfora, la menys la llum del Sol en dificulta l'observació. Bé, llavors, un d'aquests satèl·lits és el Webb i l'altre és l'Euclides. El telescopi Euclides també treballa en l'infraroig, però en lloc de mirar distàncies, angles relativament petits, per mirar detalls petits, treballa amb angles molt oberts perquè el que li interessa és trobar les posicions relatives de galàxies. Llavors, hi ha alguns satèl·lits, com el Webb, que li interessa trobar com s'ha format aquesta galàxia, com s'ha format l'altra galàxia, com s'ha format l'altra galàxia. Llavors, li interessa que hi hagi poques galàxies en el seu camp d'observació per observar què ha passat a cadascuna d'aquestes galàxies. En canvi, n'hi ha d'altres, com aquest Euclides, que li interessa observar les posicions relatives entre diverses galàxies i veure com les galàxies s'aparten les unes de les altres o es mouen les unes de les altres. És a dir, hi ha diferents propòsits i aquests diferents propòsits fa que hi hagi diferents tipus de satèl·lits i que hi hagi doncs, molts grups de gent que està pensant en quina mena de satèl·lits hauríem de treballar. Perquè es facin una idea del llançament del telescopi Webb, que he dit que va ser el dia de Nadal del 2021, va ser un moment d'una gran tensió perquè aquest telescopi ja hi portaven gastats 20.000 milions de dòlars i feia doncs 15 anys que hi estaven treballant. Llavors, ara imaginin-se que hi hagués hagut una explosió del coet i s'hagués perdut aquest telescopi. Clar, després de 15 anys de treball i amb aquests costos que s'havien anat afegint, hauria estat un drama econòmicament i científicament. És veritat que si n'haguessin hagut de fer un de nou, hauria costat molt menys i l'haurien fet molt més ràpid. Perquè, clar, aquests costos són tan grans perquè si sabessis la solució a cada problema d'observació, doncs avançaries molt i només gastaries els diners imprescindibles per fer els instruments d'observació concrets. Però, clar, com que has hagut de fer unes investigacions, veure quins materials són més sensibles a un tipus de radiació o un altre, això et porta molts diners perquè cada tipus d'aparell l'has hagut de dissenyar especialment. Un cop ja el tens dissenyat, vas molt més ràpid i gastes molt menys diners. Però, clar, hi havia una gran tensió en el moment del llançament. I a casa, com que un fill meu treballava en coses d'aquestes, també doncs encara la tensió encara és més gran perquè ell havia treballat en una petita part del mètode del programa informàtic de llançament, de manera que, bueno, ens hi sentíem molt implicats i afortunadament va anar el llançament molt i molt bé i va permetre estalviar combustible, de manera que ara aquell satèl·lit podrà moure's al voltant d'aquest punt L2 més temps del que estava previst i donarà més dades. Bé, llavors, les tres grans qüestions que ens plantejarem seran com es van formar les galàxies primitives, com es formen les galàxies, com es formen les estrelles i com es formen els planetes. Aquestes són els tres tipus de grans preguntes que ens farem. Bé, com es formen les galàxies primitives? Llavors, els satèl·lits, les informacions que ens han donat són les primeres llavors d'això, les primeres llavors de les galàxies, els primers 10 milions d'anys, els primers 400 milions d'anys que estudia aquest satèl·lit Webb i el paper de la matèria fosca. Bé, anem en primer lloc a les llavors de les galàxies més primitives que hi va haver. Bé, llavors, aquestes dues imatges, que són obtingudes per dos satèl·lits, que poso un nom aquí al davant i que no podem recordar perquè si ens anem carregant de memòria no ens cansaria molt, però l'important és que aquesta llum que observen, això, aquestes dues imatges, és una llum observada en microones. Microones són unes ones més llargues que la radiació, que els raigs infrarojos, però no són les microones que fem servir al forn. Les microones que fem servir als forns de microones tenen unes certes longituds d'ona i el que fan aquestes microones dels forns, el que fan és una cosa molt senzilla, fan que les molècules d'aigua vagin girant sobre elles mateixes a mesura que l'ona va cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall. Llavors, les molècules d'aigua dintre dels aliments van girant sobre elles mateixes, clar, es van donant cops les unes contra les altres, i això és el que escalfa els aliments. És a dir, és una cosa que no destrueix cap molècula, sinó que simplement fa vibrar les molècules. Aquestes microones tenen unes longituds d'ona molt més llargues que les que fem servir nosaltres. I aquestes, tots aquests puntets, s'obtenen aquesta elipse, és la visió de l'univers, però així com quan tenim un mapa mundi, a vegades els mapa mundis que tenim representem la Terra, que és una esfera, la representem sobre una elipse, i llavors hi ha una banda que hi ha Europa, Àsia, Àfrica, l'altra banda que hi ha Amèrica, etc. Doncs el cel, també la cúpula del cel, l'esfera del cel, l'esfera visible, la podem estendre com si fos una elipse. I llavors aquests telescopis simplement van donant voltes i llavors van detectant la radiació de microones que arriba des de diferents llocs, la van sumant i al cap de moltes voltes i molta precisió aconsegueixen tenir aquestes imatges. Llavors, d'aquí hem tret la llum de les estrelles, hem tret la llum de les galàxies normals, només s'ha deixat la llum de microones, i llavors la informació que ens dona és molt interessant perquè quan l'univers té 380.000 anys, la radiació i la matèria que tenien se separen, perquè la matèria que abans estava ionitzada, doncs deixa d'estar ionitzada, són coses tècniques, és a dir, en lloc d'anar els electrons per una banda i els protons per l'altra, doncs els protons queden girant al voltant dels electrons queden girant al voltant dels protons formant hidrogen neutre, i llavors això fa que la radiació pugui, en lloc d'estar interaccionant contínuament amb electrons i amb protons, doncs tingui camí a moure's lliurement. No? I llavors aquí el més interessant és que aquests puntets vermells que veuen són el que seran les llavors de les primeres galàxies que hi haurà. Les primeres galàxies no es començaran a produir fins que l'univers té aproximadament uns 10 milions d'anys, però abans es començaran a produir una sèrie d'estrelles molt grans, que és el que està observant aquest satèl·lit web que comentava. Bé, llavors això és de fet com si estiguéssim mirant una ecografia de l'univers. És a dir, quan mires una ecografia d'una criatura, veus la criatura, l'embrió del que serà la criatura, del que, i com de mica en mica vas distingint com es comencen a formar les mans, com es comencen a diferenciar el cap, els ulls, i és molt emotiu això per un astrònom, és veure com es comença l'univers a organitzar en coses que després aniran creixent i donaran lloc a galàxies. Ara, això ens dona una informació sobre les galàxies primitives i, bueno, i aquí, però hi ha un problema molt greu. I és que aquesta imatge d'aquí ens diu quina és la diferència entre les zones on hi ha més densitat de matèria on hi ha, i les zones on hi ha menys densitat de matèria. Les zones blaves són on hi ha molt poca matèria, les zones vermelles on hi ha més acumulació de matèria, i que la matèria crida matèria a través de la gravitació, i per això es van formant les estrelles, les galàxies, perquè gravitatòriament la matèria crida més, atreu més matèria. Però llavors, la gran sorpresa que hi va haver, l'any 1992, l'any 2001, l'any 2009, quan es tenia més precisió d'aquestes, és que si comencem a formar galàxies quan l'univers té 13.800 milions d'anys i la diferència entre la zona de més densitat i la de menys densitat és la que ens indiquen aquests observatoris, no hi hauria hagut temps de formar les galàxies que coneixem. No hi hauria hagut temps de formar la Via Làctia. Clar, la Via Làctia es forma aproximadament quan l'univers té 9.000 milions d'anys. 9.000 milions, bueno, o 8.000 milions d'anys. És a dir, clar, llavors l'univers té 13.800 milions d'anys i llavors la galàxia aquesta té 5.000, 6.000 milions d'anys i resten que d'això uns 7.000, 8.000 milions d'anys. De manera que, clar, és una cosa bastant moderna en relacions amb les galàxies que estem observant aquí. Llavors preguntes, i com eren les galàxies d'abans de la Via Làctia? Llavors, això són preguntes interessants. Però, clar, el gran problema era, un gran problema era que no sabíem com s'havien pogut formar aquestes galàxies si havien començat a partir d'unes diferències, d'unes irregularitats tan petites. I llavors l'explicació va venir del paper de la matèria fosca. La matèria fosca, com he comentat abans, forma és una matèria que no està formada per protons, neutrons ni electrons, però té propietats atractives, gravitatòries, és a dir, atreu gravitatòriament l'altra matèria, però no interacciona amb la llum i no sabem de què està formada encara, però contribueix a l'estabilitat de les galàxies. Bé, llavors, aquesta matèria, com que no interacciona amb la llum, i per això en diem fosca, però a mi m'agradaria més dir-ne transparent, perquè deixa passar la llum amb tota facilitat, llavors aquesta llum, aquesta matèria, sí que es pot començar a agregar, pot començar a fer filaments abans de que la matèria normal es comenci a agregar. Llavors, en aquesta imatge, veuen tota una sèrie de filaments foscos i unes zones clares. Aquests filaments foscos, aquesta mena de xarxa de teranyina fosca, és la matèria fosca, que no observem directament, sinó s'observa a través de la desviació gravitatòria que produeix en la llum. És una cosa molt delicada. Però llavors, l'interessant observar és que les galàxies no es formen a qualsevol lloc de l'univers, sinó que es formen al llarg d'aquestes teranyines fosques on hi havia aquesta matèria fosca, i que encara hi és, i que llavors fa com a nuclis d'atracció de la matèria normal. Com que és 26 vegades més abundant que la matèria normal, llavors atreu la matèria normal i fa que s'agregui més ràpidament i llavors que les galàxies es puguin formar més ràpidament. Llavors, al tenir en compte això, sí que t'expliques que l'univers actualment pugui tenir galàxies com les que coneixem, si no, les galàxies encara s'estarien formant. Llavors, observin, doncs, que des de fa 30 anys o 25 anys que s'han començat a fer observacions de com és el cel, com es distribueix la matèria fosca en l'espai exterior. I és en aquest espai exterior, aquesta matèria fosca, que no podem veure directament i que cap telescopi òptic no podria veure, però sí que estudiant les petites desviacions gravitatòries de la llum s'hi poden veure. És a dir, quan es veuen galàxies en el cel, hi ha com una mena, això és com si quan es fa un edifici es fan unes bastides, després amb aquestes bastides fas les parets i després treus les bastides i queden les parets. Tu veus les parets però no veus les bastides. Això és com si hagués hagut a l'univers una mena de bastides còsmiques, de grans estructures còsmiques, que en el context de les quals s'haguessin format les galàxies i després s'haguessin retirat aquestes bastides còsmiques, que no és que s'hagin retirat, sinó que s'han diluït, i haguessin quedat els punts visibles que nosaltres podem veure. Bé, què fa el satèl·lit web aquest que hem llançat? Com abans, el satèl·lit de radiació infraroja que hi havia hagut abans del web es deia el satèl·lit Herschel, i aquell podia observar l'evolució de les galàxies i la formació de galàxies durant els primers 5.000 milions d'anys o 4.000 milions d'anys. Bé, hi era molt, però ara podem arribar, com he dit, fins als 10 milions d'anys, entre els 10 milions d'anys i 400 milions d'anys. Clar, llavors, quan dic que ens acostem al Big Bang, ens hi acostem molt? No, molt no. Ens hi acostem fins a 10, quan l'univers tenia entre 10 milions d'anys i 400 milions d'anys. I suposa un progrés respecte al que coneixíem abans. Bé, llavors, quines coses han detectat? Primera, aquest telescopi web, com que és molt més sensible que el Hubble, detecta moltes més galàxies. Llavors, tenim ara moltes més galàxies que el Hubble. Però, a més, detecta galàxies més antigues, perquè aquest, com he dit, és sensible a l'infraroig i com més antigues són les galàxies, més vermella és la llum que produeixen. Diuen, sabem que l'univers s'expandeix perquè la llum de les galàxies tendeix a fer-se més vermellosa, però les galàxies molt antigues és tan vermella que es passa del vermell i passa a l'infraroig. Bé, llavors, veuen, per exemple, que les galàxies espirals molt més complexes de les que coneixíem, uns tipus de galàxies espirals, després en passaré algunes, bueno, aquí perquè se'n vegi alguna, era com aquesta. Doncs aquesta veuen que és més complicada que l'anterior, bé, no ho veuríem si tinguéssim més temps de completar-ho, però llavors veiem que algunes de les galàxies doncs, que hi havia abans eren molt més complicades i de les que hi ara també són més complicades, però sobretot la sorpresa és en les galàxies més antigues que hem pogut observar. Llavors, en lloc de ser galàxies el·líptiques o galàxies espirals, són galàxies molt irregulars, tenen una forma molt diferent que la que hi havia ara, i al començament hi va haver un ensurt, diguem-ne, les primeres imatges que va donar el satèl·lit Webb, perquè semblava que les galàxies antigues haguessin estat molt més grans del que haurien hagut de ser. I això, doncs, després un interpretat que en realitat en les galàxies hi ha estrelles, però també hi ha pols intergalàctica. A les estrelles normals, la pols intergalàctica brilla molt poc en comparació amb les estrelles. En canvi, les estrelles de les galàxies antigues eren molt calentes i llavors il·luminaven molt i feien que la pols intergalàctica brillés molt i llavors tota la galàxia brillava molt i semblava que fos molt més gran del que era en realitat. Bé, llavors, ara no puc entrar en els molts detalls, això ja seria una cosa molt especialitzada per quines novetats tècniques hi ha entre les galàxies que es formen entre els 100 i els 400 milions d'anys. Les que es formen abans dels 100 milions d'anys, més que galàxies, són com estrelles molt grans. I aquestes estrelles molt grans que exploten i llavors hi ha tota una sèrie de coses que es produeix. Després, com es formen les estrelles? Bé, llavors les estrelles es formen dintre de les galàxies, excepte les estrelles molt primitives, i es formen no a qualsevol lloc de les galàxies, sinó es formen sobretot en els braços d'algunes galàxies. A veure, aquí aniré. Per exemple, la Via Làctia té aquest tipus d'estructura, i llavors aquí veuen el Sol estaria... El Sol estaria en aquesta posició. En aquesta posició està lluny del centre de la galàxia. En el centre de la galàxia hi ha un forat negre molt gran que té una massa d'uns 4.000 milions de vegades la massa del Sol, una massa extraordinària i que nosaltres no veiem perquè ens el tapen moltes estrelles. I llavors aquí... Aquí hi ha el Sol, i en aquests braços que hi ha aquí, aquest braç que hi ha aquí, aquest braç que hi ha aquí, es van formant estrelles. Aquí, en zones nebuloses d'aquí, són braços on són molt actius en la formació d'estrelles. La formació i explosió d'estrelles és molt important perquè la matèria que ens forma a nosaltres, carboni, nitrogen, oxigen, etc., s'ha format dintre d'estrelles anteriors al Sol. És a dir, tota la matèria que ens forma a nosaltres, quan l'univers només tenia 3 minuts, només hi havia hidrogen i heli. I els àtoms que ens formen a nosaltres, carboni, nitrogen, oxigen, o que formen la Terra, silici, ferro, etc., es van formar dintre d'estrelles molt més grans que el Sol, que van explotar, van escampar aquests àtoms pesants i després es va formar una segona generació d'estrelles, una tercera generació d'estrelles, etc., que podien estar acompanyades de planetes i allà hi havia àtoms que permetien, de carboni i de nitrogen, permetien que hi hagués una evolució prebiòtica i hi hagués vida. De manera que si ens preguntem i quin interès té per nosaltres saber com eren les estrelles de les primeres etapes de la Via Làctia abans de que hi hagués el Sol, per exemple, per nosaltres és decisiu, perquè cada nucli de nosaltres està format en aquelles estrelles més anteriors que el Sol, de manera que no és una cosa aliena a nosaltres, sinó que nosaltres estem formats de la pols d'aquelles estrelles, no del Sol, sinó d'estrelles anteriors al Sol. Per això té tanta importància. Bé, llavors, on es formen les estrelles, doncs es formen braços galàctics, o es formen també, en nebuloses, en zones nebuloses, o es formen, que llavors aquí hi ha una sèrie de nebuloses que eren zones amb molta pols còsmic on es van formant estrelles a la nostra galàxia, en estrella o en galàxies exteriors, i que el satèl·lit web mira, pot mirar amb més detall que abans, o que es formen, a veure un moment, no aquí, es formen en les zones quan les galàxies tenen col·lisions, quan xoquen entre elles, llavors la galàxia són núvols d'estrelles, i llavors quan xoquen entre elles, de fet, una col·lisió entre galàxies no és una cosa espectacularíssima, és com quan tens un núvol de vianants i un núvol de vianants a dues voreres oposades d'un semàfor. Clar, dic núvol de vianants perquè tens molt vianants i llavors uns vianants aniran cap uns, els uns cap als altres. I clar, si no ens moguéssim una mica els uns respecte als altres, va, xocaríem els uns amb els altres, però no xoquem, passem els uns al costat dels altres i no passa res. Les estrelles també els hi passa una mica, tenen una sèrie de desviacions gravitatòries que no arriben a xocar entre elles, però tot el gas que hi ha entre elles queda molt remenat i en aquest gas remenat es produeixen estrelles noves. Bé, llavors, finalment, bé, perdó, una cosa curiosa, és el Sol, que estigui en aquesta posició que no sigui molt central en la galàxia, és lògic, perquè si estigués en aquesta zona, bé, en la zona, aquí no surt la fletxera, si estigués en la zona aquí, en aquesta zona no podria haver vida, no podria existir vida, perquè hi ha una concentració tan gran d'estrelles i tanta radiació que la radiació quedaria destruïda, la vida. Si el Sol, en lloc d'estar per aquí, estigués per aquí, per aquesta zona d'aquí, tampoc no podria tenir vida, perquè hi hauria massa poc carboni, massa poc substància de la que s'ha format en estrelles anteriors. Per tant, és lògic que el Sol estigui en una zona que estigui entre un terç i dos terços del radi de la galàxia. Més endintre hi ha massa radiació, massa enfora hi ha massa poca matèria. Bé, llavors, finalment, doncs, per acabar, formació de planetes i sistemes planetaris. Una de les grans preguntes obertes de l'astronomia d'avui és buscar sistemes planetaris i buscar planetes habitables. Des de 1996 s'han descobert 5.000 estrelles en planetes. No s'han observat directament els planetes, però a través dels moviments de les estrelles pots observar els planetes i pots deduir-ne les masses. I d'aquestes 5.000 estrelles, 1.000 d'elles tenen més d'un planeta, 4.000 tenen només un planeta, 1.000 d'elles tenen dos, tres planetes, i es coneixen 5 o 6 sistemes amb més de 4 planetes. El Sol, el nostre Sol, que té entre 8 i 9 planetes, depèn si consideres Plutó com a planeta o com no, es considera que no és un planeta per una sèrie de coses que no diré, però fins ara es presentava com si fos planeta, i es coneixen 4 altres sistemes planetaris que són una mica semblants, però vull dir, sistemes planetaris en diverses estrelles se'n coneixen de 5.000, només se'n coneixen 4 o 5. Bé, després ens preguntem quins són els planetes que estan fora del sistema solar però que podrien tenir vida. I llavors estudien els planetes potencialment habitables. Potencialment habitables vol dir que estan a una distància de l'estrella tal que el planeta no està ni massa fred ni massa calent. Ni massa fred ni massa calent vol dir que puguin tenir aigua líquida. Perquè si l'aigua és sòlida és molt difícil que s'hi pugui formar vida. La vida, si les reaccions químiques serien molt lentes i si és gas s'escamparien les molècules. Llavors, coneixem estrelles grans i petites i no totes les estrelles poden tenir vida prou evolucionada. Quan diem que hi hagi vida, no sempre estem parlant amb vida com la nostra, sinó en general estem parlant de vida molt senzilla, de vida unicel·lular. I, per exemple, aquí, en aquestes gràfiques, representa la distància a l'estrella en la qual podria haver vida, en principi. Podria haver aigua líquida, o ara, o que hi hagués hagut aigua líquida en el passat, com a mar, que hi havia hagut aigua líquida en el passat. Bé, llavors això són qüestions que hi ha. Ara, dels planetes que s'han descobert fins ara, en les zones habitables, els que estan en zones habitables corresponen, la majoria d'ells, se n'han descobert una dotzena de planetes, dels 6.000 planetes se n'han descobert uns 12 més o menys semblants a la Terra, però aquests planetes, molts d'ells, la majoria estan en estrelles més fredes que la Terra. Llavors, el problema que estiguin en estrelles més fredes que la Terra és que llavors la vida no podria tenir fotosíntesi, perquè llavors els fotons que emetrien aquella estrella no tindrien prou energia per fer fotosíntesi. Però què passa en un planeta sense fotosíntesi? Que la vida no pot sortir del mar. La vida ha d'estar sempre al mar. La vida va sortir del mar a la Terra fa 450 milions d'anys. Per què va sortir llavors i no abans? Perquè, clar, la Terra, la vida, estava bastant desenvolupada ja fa 2.000 milions d'anys. Dintre del mar hi havia vida molt desenvolupada. Per què no va sortir de la Terra abans? Doncs simplement perquè no hi havia prou ozó. Ja se n'ha parlat molt, la capa d'ozó, que ens protegeix de la radiació ultraviolada. Com s'ha format aquest ozó? Gràcies a la fotosíntesi. Fa 2.600 milions d'anys va començar la fotosíntesi. Aquesta fotosíntesi de mica en mica va anar produint oxigen, aquest oxigen va anar sortint del mar de mica en mica, va anar enriquint l'atmosfera en oxigen, l'oxigen que pujava anava creant una capa d'ozó, aquesta capa d'ozó ens protegia de la radiació ultraviolada i quan hi va haver prou ozó va ser quan la vida va poder sortir del mar a la Terra sense que la radiació ultraviolada la matés abans. És a dir, havia sortit vida del mar a la Terra abans, sí, abans dels 450 milions d'anys, sí, però clar, llavors, quan sortia, abans de que pogués evolucionar, aquella radiació ja la destruïa, ja està. I llavors, quan fa 450 milions d'anys, en el Cambrià és quan comença a sortir la vida fora del mar. Bé, llavors, els sistemes habitables és una qüestió que ara s'estan preguntant molt. I llavors hi ha una sèrie de satèl·lits que intenten veure si en els planetes hi podria haver vida o no. Clar, per exemple, si una estrella és molt més gran que el Sol, no pot tenir vida intel·ligent, encara que el planeta tingués una temperatura com la de la Terra. Per què? Aquella estrella és més calenta i encara que sigui més gran i més calenta, dura menys, és a dir, consumeix més ràpid el seu material. Llavors, en lloc de durar 10.000 milions d'anys, només dura, per exemple, una estrella que tingués el doble de massa del Sol, només duraria 400 milions d'anys. Llavors, no podria tenir l'evolució, no hauria pogut durar els 3.600 milions d'anys que ha durat a la Terra i no hi podria haver vida intel·ligent. Bé, llavors, clar, que hi pugui haver vida intel·ligent limita la grandària de les estrelles, no siguin ni massa grans ni massa petites perquè hi pugui haver fotosíntesi, ni massa grans, i també demana que la Terra tingui la Lluna, perquè la Lluna, sense la Lluna no hi hauria vida intel·ligent a la Terra, perquè la Lluna ha contribuït a l'estabilitat climàtica de la Terra, ha contribuït a que la inclinació de l'eix de rotació de la Terra es mantingui més o menys constant, formant entre 22 i 24 graus respecte a la perpendicular a l'eclíptica, etc. Si no fos per la Lluna, és a dir, si la Lluna fos molt més petita o estigués molt més lluny que la nostra Lluna, la Terra oscil·laria molt de posició i llavors tindria una inestabilitat climàtica molt gran que dificultaria la vida fora de la Terra. Bé, en definitiva, Hi ha projectes futurs de cosmologia, cosmologia d'ones gravitatòries, cosmologia de neutrins, que ja són coses molt especialitzades. I aquí la idea que voldria que quedés és bàsicament que estem estudiant formació de galàxies, formació d'estrelles, formació de planetes. I que la formació de galàxies ens interessa, sobretot les galàxies més primitives, dels 400 primers milions d'anys de l'univers, ara hi arribem, abans del satèl·lit web no hi arribàvem. Les estrelles ens interessa molt, les estrelles de la generació anterior de la Terra, perquè gràcies a elles podem existir nosaltres i pot existir la vida, i ens interessa la formació de planetes per saber si pot haver vida intel·ligent en altres llocs. Són grans qüestions que sempre ens hem preguntat i gràcies a aquestes noves generacions de planetes cada vegada en sabem més coses, però també cada vegada en sabem més preguntes. Moltes gràcies per la seva atenció.
Molt bona tarda a tothom. Passarem aviam a una consulta.
Bona tarda. Quan hi ha un telescopi que deu tenir una durada, quan s'acaba, es pot reciclar, queda al voltant o com va això?
Queda al voltant. Queda al voltant. I llavors, per exemple, aquest satèl·lit web, els satèl·lits que detecten infrarojos, han d'estar molt freds, molt freds. Perquè quan escalfes, excites l'infraroig. Llavors, si el satèl·lit estigués calent, ell mateix produiria radiació infraroja que falsejaria la radiació infraroja que està formant. Llavors, per això, clar, però per això hem de mantenir aquell satèl·lit molt fred perquè no produeixi radiació infraroja. Per això ho produïm amb uns sistemes de refrigeració, amb heli líquid, unes coses molt subtils, que, clar, tenen una durada limitada. I aquest satèl·lit web podrà durar 10 anys, 12 anys, però més no, perquè fallarà per això. Els satèl·lits visibles doncs fallen perquè de mica en mica col·lisions amb la pols còsmica, per exemple, van deteriorant les lents, van deteriorant els miralls i van perdent, diguem-ne, van perdent precisió, coses d'aquestes, però seria molt car anar-los a buscar. I és molt car llançar un satèl·lit, però anar-lo a buscar encara és molt més car, perquè llançar-lo, el llences, el deixes en una posició i ja està. Però si l'has d'anar a buscar, has de fer moltes maniobres per agafar-lo. I llavors és car. I a més, les potències, com que tenen molts satèl·lits espies, llavors les grans potències no t'ho deixarien fer, perquè si vas a agafar alguna cosa, potser els agafaries un satèl·lit espia d'ells, de manera que sí, hi ha molts factors que ni tan sols coneixem o no podem parlar aquí.
Hola, bona tarda. Així? Vale. Dues preguntes. Una és, la creació de galàxies nebuloses, això és simultani o primer ha de passar una cosa, després l'altra i després l'altra? I quan parleu, la segona és, quan parleu de vida amb altres planetes, parleu de la Via Làctia, de la nostra galàxia o d'altres més llunyanes? Gràcies.
Bé, en principi, doncs, el tocant el tema de la vida, per exemple. Quan el tema de la vida el pensem en moltes galàxies, no només, ara hi ha l'astrobiologia, clar, nosaltres només podem observar les zones que més o menys estan relativament properes a nosaltres. Però la idea és que hi ha diferents tipus de galàxies i per això ens interessa estudiar els diferents tipus de galàxies i sabem que les galàxies que siguin massa denses en estrelles, si hi ha massa radiació, destruirà la vida allà. Llavors, si són massa diluïdes, no hi haurà prou carboni, prou oxigen. Llavors, pots anar tenint una idea de quines galàxies és possible que hi hagi vida, a quines no hi hagi vida, i llavors també preguntes quin tipus de vida. Aquí mateix, a la Terra, durant els primers 1.200 milions d'anys, només hi va haver bacteris. I després, encara va tardar 1.000 milions d'anys més a començar a haver vida pluricel·lular. És a dir, en la vida que porta 3.600 milions d'anys a la Terra, els 2.500 primers milions d'anys només és vida unicel·lular. Això perquè ens fem una idea de lo molt que costa, doncs, per la vida evolucionar. I llavors, doncs, hi ha petites coses d'aquestes. Si hi ha hagut, com he dit abans, doncs, fotosíntesi o no hi ha hagut fotosíntesi o coses d'aquestes, doncs, llavors tenen una influència molt gran en aquest tipus de galàxies. Bé, de vida.
Alguna altra consulta?
Sí. Jo volia preguntar que quan les estrelles es fan velles i arriba un moment que implosionen i fan les supernoves, com afecten aquesta explosió a tot el que tenen al voltant?
Bé, les estrelles tenen diferents formes d'acabar. Si són grans, poden acabar com a supernova explotant. Si són petites, es poden anar, diguem-ne, apagant més. Llavors hi ha diferents tipus de final d'estrella. Llavors, com afecta una supernova? Una supernova, clar, quan explota, d'una banda enriqueix el seu entorn amb la matèria, amb els nuclis que tenia dintre, això com des del punt de vista material, d'altra banda produeix una sèrie d'ones de xoc que fa que la pols còsmica del voltant, doncs, es comprimeixi i s'expandeixi. Les zones en què la pols còsmica s'ha comprimit, això ajuda que es produeixin estrelles noves. I, en tercer lloc, si hi hagués alguna estrella en planetes on hi hagués vida, segurament destruirien aquella vida, si estan massa a prop, perquè la radiació que emeten és molt intensa. És a dir, no tenen un sol tipus d'efecte, sinó enriqueixen en matèria, enriqueixen en pertorbacions que produeixin l'origen de noves estrelles i, d'altra banda, doncs, poden perjudicar la vida que hi pogués haver a prop d'allà. De manera que són efectes múltiples.
Gràcies.
Jo volia fer una pregunta sobre la vida, precisament. Si fa 3.600 milions d'anys va començar com a bactèria i després és unicel·lular, i aquesta vida, ara tal com la coneixem, està suficientment evolucionada o permet més evolució encara?
La vida continuarà evolucionant. A veure, aquesta evolució té grans discontinuïtats amb grans cataclismes còsmics, de manera que hi ha hagut 5 grans extincions en massa, i llavors en la qual ha desaparegut gairebé el 90% de la vida. És a dir, que l'evolució no és una cosa contínua, que cada vegada sigui més rica, etc. I ara segurament nosaltres estem produint una altra extinció en massa, que la produïm nosaltres i no sabem ben bé nosaltres mateixos com acabarem. Llavors això, hi ha una incertesa des d'aquest punt de vista. En segon lloc, l'evolució, en principi, continua. El que passa a nosaltres, a través de la medicina, hem alterat molt l'evolució. Perquè, per exemple, hi havia, abans, doncs hi havia tota una sèrie de petites mutacions que portaven a malalties que feien que la gent no arribés a prou edat com per arribar-se a reproduir, i aquelles malalties, doncs, quan es produïen, no es transmetien. Ara, com que amb la medicina està més avançat i pots prolongar la vida d'aquesta gent, doncs el genoma humà, diguem-ne, cada vegada té més mutacions que poden portar lloc a malalties. Llavors tampoc no sabem com evolucionarà això. D'altra banda, com que sabem manipular el genoma de treure alguns gens que estan relacionats amb malalties, de corregir-los, llavors hi ha un efecte, la medicina, que va degradant una mica el genoma, permetent que es vagin propagant més malalties d'origen genètic. D'altra banda, s'obren les possibilitats de corregir-les. D'altra banda, nosaltres estem produint la mort d'altres espècies. D'altra banda, no sabem què passarà climàticament amb nosaltres, però vaja, el que va passar a l'època de les glaciacions va ser molt més greu que el que està passant ara, i va una petita part de la població va sobreviure, però llavors eren pocs. Ara, si amb la quantitat de gent que hi ha, si es produeix un fenomen més o menys semblant a aquell, clar, ara morirà molta més gent, no sabem, i llavors és complicat. Després, un altre factor és si amb els temes de transhumanismes, etc. Quina mena, com podríem actuar no sobre els gens, sinó sobre els cervells. I estem en uns punts que no sabem ben bé cap on podríem anar. S'obren moltes possibilitats i moltes incògnites.
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Moltes gràcies.